Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 32. És dissabte 21 d'abril i passen 6 minuts de les 12 del migdia.
Inquiets, amb Armínia Martí.
Un dissabte més us acompanyem des d'aquest Inquiets i, com ja sabeu, ens agrada començar el programa amb un agraïment. No només perquè ens encanta ser agraïts, sinó perquè ens fa sentir bé i segur que la persona o persones que el reben també. El nostre especial agraïment d'avui va pels Amics de la Gent Gran, una organització de voluntarietat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans que viuen en soledat no desitjada. La seva activitat es concreta en l'acompanyament emocional, el foment del voluntariat i la sensibilització de la societat. Per Sant Jordi fan una campanya que es diu Roses contra l'oblit. És una mena d'agulla de pit amb una rosa feta de feltre. Així doncs, gràcies a tots aquests voluntaris que reescriuen la bellesa. I tenim a tocar el dia de Sant Jordi. De fet, la nostra població veïna, Montblanc, arrenca aquest cap de setmana la 31a edició de la Setmana Medieval. Per Sant Jordi, el llibre i la rosa. Indiferent ja si ets home o dona, ja fa temps que la dona necessita les dues coses. I més, quan les estadístiques sobre els hàbits de lectura dels catalans diu que un 73,4% de les dones es declaren lectores per un 62% dels homes. Segons aquest estudi, el 67,8% dels catalans és lector de llibres. La mitjana europea és d'un 68%. Anem prou bé. Llegeixen una mitjana de 10 llibres i mig. Llegir ens aporta beneficis, alguns d'ells són: reducció de l'estrès, frena el deteriorament cognitiu, millora el son, ajuda a millorar les habilitats socials, ens fa una mica més intel·ligents, ens alimenta la imaginació i ens permet viure diferents vides que d'una altra manera seria difícil. Ens aporta coneixement i ens ajuda a ser bons oradors. En definitiva, llegir sempre és una aposta segura, ens faci lliures o no. Tot i així, que llegir no et faci perdre l'escriure i no t'oblidis de la rosa. Si no tens parella, tant hi fa, sempre hi ha un amic, un conegut o un saludat a qui també es pot fer feliç. Que passeu un bonic dissabte.
Repàs dels continguts.
Avui a Inquiets coneixerem la petita tribu Mare de Dia de mans de la seva responsable, Montse Oliveres. Parlarem de com aplicar calor o fred, depenent de la dolència que tinguem, amb la fisioterapeuta i osteòpata Laura Martínez. I acabarem amb els consells de l'Albert Grinyó sobre la utilització de noves apps, aplicacions de mòbil, que en principi ens haurien de fer la vida una mica més fàcil. Tot això aquest dissabte 21 d'abril, aquí, a l'Inquiets. Montse Oliveres és educadora infantil i la responsable de la petita tribu, Mare de Dia. Avui coneixerem més a fons aquest projecte, per això està aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia, Montse, i benvinguda a Inquiets.
Bon dia, Armínia, gràcies.
Montse, explica'ns una mica què és això de ser mare de dia, no? La petita tribu.
Bueno, la petita tribu és un projecte que hi ha a Blancafort i el forma una mare de dia i quatre i cinc nens amb quatre i cinc famílies respectives, i això és la petita tribu, ¿vale? És com si fos un... No m'agrada gaire fer servir la paraula alternativa, però sí que és una altra opció educativa a el que és la llar d'infants convencional.
És a dir, una mare de dia, tens tres o quatre nens,
sí,
a la teva responsabilitat, que tu els eduques al matí, però no poden ser 15 nens?
No.
Vale. No poden perquè, ser... quina diferència hi ha entre, per exemple, una mica perquè els nostres oients, no? Entre una mare de dia i una llar d'infants, per exemple, una mica les diferències.
Sí, doncs mira, les diferències jo diria que sobretot a lo que és la mare de dia és la ràtio, perquè només poden ser com a màxim, en el meu cas, en el meu projecte, són 5 nens. I després també que nosaltres utilitzem molt més que la paraula educar, doncs és molt acompanyar, perquè respectem el màxim possible. I clar, amb la ràtio tan petita que tenim ens permet fer un acompanyament molt més acurat individual de cada nen. Llavors, aquesta és una de les majors diferències que hi ha.
Clar.
Llavors també les famílies que venen a petar el meu projecte tenen com a molta consciència del que volen o del que no volen, també.
Clar, per això també aquest concepte de mare de dia, no? Aquest acompanyar més pròxim, segur, no? Com comença aquesta aventura de la petita tribu, Montse?
Bueno, jo ja fa bastants anys que em dedico una mica al món de... Vaig començar amb el món del lleure, després amb el món del monitoratge als menjadors, fent extraescolars... Ho explico una mica perquè sapigueu una mica també el meu bagatge i arrel de portar el meu fill a la llar d'infants d'aquí a l'Espluga, a la municipal, que vaig estar molt contenta i em va agradar molt com treballaven, doncs vaig decidir estudiar educació infantil i atreure'm el tècnic. I després de treballar a la llar d'infants d'aquí a l'Espluga, vaig estar aquí, també vaig estar a la Vedruna, i a les dues hi vaig treballar molt a gust, doncs vaig anar a altres llocs, a altres llars d'infants. Però realment, quan ho veus com a mare, tens una visió, no? Però després quan estàs treballant allí, jo vaig veure una altra cosa, no? I és que jo allí no m'hi sentia còmoda, és una opció molt personal per mi. No dic que estiguin ni que treballin més bé ni que treballin més malament que el que és una mare de dia, simplement que en el meu cas pues, no m'hi sentia còmoda amb tants nens, me n'adonava compte de que no arribava a l'abast, no? Que no podia atendre'ls de la mateixa manera que com a mi m'agradava. No? És a dir, quan canvies un bolquer, pues, a mi m'agrada canviar el bolquer d'una certa manera, pues, mirant el nen als ulls, jo què sé, coses molt senzilles, però que amb una ràtio més gran pues, costin molt més de fer, perquè, clar, amb tants nens és ben normal, no? Llavors, clar, no estava a gust, i ho vaig compartir amb una amiga meva, amb una de les meves millors amigues, ho vaig compartir, i ella em va dir doncs, que una amiga seva pues, portava un nen a una mare de dia, que és un projecte que hi ha a Reus, de la Paula, una companya meva que l'admiro molt i l'aprecio molt, i vaig anar a conèixer-la. I quan vaig veure el que feia la Paula, pues, clar, jo vaig pensar que aquella opció pues, m'hi veia més identificada.
Era la teva?
Era la meva. I sí, sí, llavors bueno, va ser exposar-ho a casa amb el meu marit, perquè, clar, ser mare de dia té uns avantatges, no? Que és que treballes més còmode, si tu vols, no? Estàs a casa, tens un grup més petit, fas el que t'agradi, però comparteixes molt casa teva.
Clar.
I la teva família. Llavors jo decidí, havia de tenir a la meva família també pues, d'acord amb aquest projecte i en tot moment pues, la meva família em va apoyar, sobretot el meu home, no? Que és el meu puntal, el Jordi, i pues, bueno, gràcies a ell vaig poder fer això, perquè si ell això tampoc no hi hagués estat d'acord,
no hi hagués cregut,
no,
o...
no ho haguéssim dut a terme. I sí que és... Hi ha una frase que diu la Paula, no? Que ser mare de dia, més que un projecte, és una filosofia de vida, també.
Clar.
És un projecte per la vida, perquè, clar, tu tens... Les famílies entren a casa teva, i fer entrar algú a casa és fer entrar algú a la teva vida, també, no? Llavors, també per aquí el nom de la tribu, no? Perquè és una mica entre tots, no?
Clar, perquè pues... diuen... Hi ha una frase que no sé qui la diu, però diu que per educar es necessita una tribu, no, també?
Sí, això és un proverbi africà.
Això veus? Sort. Jo me'n recordo d'aquesta frase perquè no n'hi ha prou a vegades amb el pare i la mare, no? Sinó que t'has de... No? T'has d'acompanyar per molta gent.
Sí, bueno, perquè entre tots, no? Pues ens donem suport, el que no sap un ho sap l'altre, el que no veu un ho veu l'altre, i és una mica això, no? Pues amb la criatura passa una mica el mateix. El que veig jo al meu espai, pues a casa ho veuen d'una altra manera, potser, no? I el fet de compartir-ho, clar, els nens quan els tinc jo estan amb altres nens. Uh-huh. I és una visió de tot el temps que estan allí, que veig aquells 5 nens tota l'estona, no?
Montse, en quin any comences aquest projecte de la petita tribu?
Aquest projecte el vaig començar pues, del 2014-2015, en aquell curs.
I ara, ara potser ens sona més el de les mares de dia, però n'hi ha moltes a nivell de Catalunya, esteu associades, formes part d'alguna altra associació d'aquest estil d'educació?
Sí, a Catalunya avui en dia hi ha l'associació Llars de Criança, a la qual jo pertanyo, i en soc membre actiu de la Junta, i és una associació que una mica oriente, doni formació i ajudi a les mares de dia a iniciar el seu projecte. Mm-hmm. Llavors també cal dir-ho que és una associació que està treballant molt amb el tema de la regularització d'aquesta professió. Va. Perquè és una professió que ara per ara no té un reglament legal en qual s'acolleix, no? I Llars de Criança està treballant juntament amb la Generalitat a treure un decret. Uh-huh. S'està treballant per treure un decret que, per desgràcia, amb la situació política que tenim, se'ns ha parat i bueno, ho tenim allí.
És a dir, que de moment és una mica la confiança dels pares cap a la persona, en aquest cas la mare de dia, no? Totalment.
Sí. Llars de Criança avui està en un punt en què té una sèrie de sòcies, no? I demana unes... has de complir uns requisits per ser sòcia de Llars de Criança. Uh-huh. No qualsevol pot ser sòcia. Si no té la titulació adequada, si no té unes hores de pràctiques, hi ha una formació també. I ara per ara té un centenar de mares de dia a nivell de Catalunya, diria jo. No les tinc ben comptabilitzades, uh-huh, però jo crec que més de 50 segur, eh? Uh-huh. Però el que no pot controlar és les que no són de Llars de Criança. Llavors, clar, uh-huh, clar, aquí Llars de Criança et doni com un segell de confiança, de qualitat, perquè saps que al darrere d'aquesta mare de dia hi ha un equip, uh-huh, que totes són mares de dia, les de la Junta, però sí que hi ha un equip que revisa els projectes, que fa un petit seguiment de les mares de dia, es fan reunions per xarxes, en qual la mare de dia que treballi sola a casa després va a la reunió de la xarxa i comparteix inquietuds.
Intercanvieu, exacte, experiències, sí, no? Us enriquiu entre, sí, vosaltres, sí, per fer...
Llars de Criança intenti cuidar molt aquesta part de la mare de dia i mirant sobretot el nen, no? Perquè si la mare de dia tot li va bé, el nen tot li va bé, i sempre per afavorir els infants que van en cada projecte. Sobretot és això el que intenti cuidar Llars de Criança.
Mm-hmm. Montse, parlem de mares de dia. Ara se m'ha corregut una pregunta, eh? Mm. Hi ha pares de dia? Hi ha algun projecte nou, sí, o que hi hagi pares de dia?
És molt bona pregunta. Hi ha alguns petits projectes també.
És que tenim el Jordi, sí, que el Jordi és el fill de la Montse Oliveres. I el Jordi vol parlar. Digues, Jordi. I ara preguntàvem sobre pares i el Jordi aquí ha reivindicat el paper masculí.
Estels.
Estels.
Ah, molt bé.
Estels. El Jordi ho sap perquè vam anar a casa seva.
Qui és Estels, Jordi? Explica'ns-ho.
Qui és Estels, Jordi? Com es diu la mare de dia d'Estels?
Ara no li ve.
La Txell i l'Eloi.
Ell se'n recorda de l'Eloi, no?
Vale.
La Txell i l'Eloi són una parella que jo, més que una mare de dia, és com una família de criança, no? Perquè va començar el projecte la Txell, no? I mm-hmm, arrel de tenir la seva filla Tanit, doncs ell també es va sumar al projecte i el portin tots dos. I hi ha un paper masculí important de pare de dia aquí, que És molt maco. A més, tenen un projecte preciós a Vilopriu, al Baix Empordà. I nosaltres ja hem estat a casa seva, eh, que sí?
Sí, i se vam quedar a dormir.
I se vam quedar a dormir, i demà venen a casa, oi que sí?
Sí.
Sí.
Però clar, estem acostumats a mares de dia, estem acostumats també a la llar d'infants, a mestres, no? Que l'educació, l'educació infantil sembla que tira més a lo femení, no?
Sí, sí.
Però a poc a poc aquestes barreres es van trencant?
Sí, sí, continua predominant lo femení. I sempre està bé que predomini lo femení en, en una professió que és de maternatge. I també ho trobem bé, les mares de dia, això. Que hi hagi una professió que sigui de maternatge i hi hagi més dones com ets, perquè hi ha altres professions que són més masculines i també hi ha alguna dona, no? Però sí que és interessant també perquè els homes poden aportar coses als projectes superinteressants. I són figures realment molt potents també dins els projectes. Jo, el Jordi, per exemple, no hi és, el meu projecte no hi treballa, però quan apareix, els nens hi tenen devoció, és a dir, tenen una figura allí que és molt xula.
Digues, Jordi, què vols dir?
I la meva padrineta també.
També? Ve la padrineta ajudant-nos a vegades, no?
Sí, quan aneu d'excursió.
Quan anem d'excursió.
Ah, molt bé. Llavors, una mica, perquè la gent se'n faci una idea, aquestes 4 o 5 famílies, perquè que quedi clar que la mare de dia, la ràtio és molt important, no?, per un treball de qualitat. Aquestes mares o pares que confien en una mare de dia porten els seus fills a casa d'aquesta persona, d'aquesta mare de dia. I el projecte està dins mateix de la casa o hi ha alguna, ja ho teniu apartat? O com
això és un punt important també dins del projecte, perquè llars de criança aposta perquè el projecte sigui dins de l'àmbit familiar. És a dir, no té gaire sentit que adequis un local o un magatzem en el qual no hi viu ningú, si no seria un projecte de mare de dia. Ja seria una altra cosa.
Val.
Per nosaltres, per lo que és l'associació Llars de Criança. Vale? Lo interessant és que sigui dins de la pròpia, de l'àmbit familiar.
Sí, el que és important és la integració, no?, del nen dins de la casa familiar.
La filosofia és que el nen marxi de la seva família i se'n va a la família. És a dir, se'n va a una llar, on hi viu gent, on hi viuen nens, on hi viuen, algú pot tenir alguna mascota, és una casa, amb la qual l'adaptació, tot és molt diferent, és molt diferent. És molt diferent a el que és les institucions més convencionals.
Clar, i a més a l'hora de treballar, no? També hi ha una altra frase sobre, diu que, parlant així d'educació, diu que amor se deletria a tiempo, no? Suposo que el fet de tenir una ràtio tan baixa fa que, com dius tu, quan canvis un bolquer, doncs hi posis tota la teva consciència, no?
Sí,
com deies,
sí.
Aquesta...
Es parli molt de respectar els ritmes dels infants, no? És a dir, no diem... És el ritme individual de cada nen. És a dir, si un nen no està preparat per... No se l'obligui a fer res. Si un nen està preparat per fer alguna cosa, ell sol ho va descobrint allí. És a dir, tenint un temps... El temps és més tranquil, no anem molt a toc de pitu. Vull dir, sí que hi ha uns horaris de menjar, hi ha uns horaris de descans, això sí que hi és, però no hi ha una necessitat de fer activitats o de fer alguna cosa molt necessari perquè els hem de tenir ocupats.
Si aquell dia no acabeu una cosa, doncs no passa res, no?
No passa res, absolutament.
Quin horari es fa amb una mare de dia?
Sí, l'interessant d'aquests projectes és que cada projecte hi pot estar fet molt a mida de cada una de les que portem al nostre projecte. Jo, per exemple, començo aquest curs, estic començant a les 7:30 del dematí i acabo a les 4 de la tarda. Hi ha altres cursos, doncs, que potser començaré a les 9 del dematí i acabaré a les 5, depenent de la demanda de les famílies.
Molt bé.
Això és molt, també.
I a part, la Montse... ja acabem, Jordi, ja acabem. Un minut i ja acabem. Ara acabarem amb tu. Et faré una pregunta, val? Per tu. Molt bé. I, Montse, a part de Mare de Dia, que com hem dit, repetim, està a Blancafort, la petita tribu, has començat un altre projecte que em vas parlar aquí a l'Espluga FM Ràdio, el programa de Persones que Eduquen, de la Filo Ferrer i de la Montse Bosch, però fes-nos 5 cèntims per a aquelles persones que avui ens escoltin i no sàpiguin de què va aquest nou projecte que acabes d'impulsar, que es diu Lletet Espluc, ho dic bé?
Sí, ho has dit molt bé.
Què és això?
Lletet Espluc és un projecte que estem fent conjuntament amb la Meri Txell Xulé, d'aquí l'Espluga. que és un grup de suport a l'alletament matern, bàsicament. Vull dir, no té cap més gran explicació, és a dir, és un grup de suport a l'alletament matern on les mares...
Vale, doncs, com que... A veure, Jordi, doncs explica'ns una coseta de la... que vols dir de la lletra Espluc, va.
A mami...
Sí?
I la Susana va vindre.
Va vindre la Susana?
Molt bé.
I escolta, i què fan allà les mares amb els seus fills? Què fan allí?
Allà a la lletra Espluc, què fan?
Agafen el seu bebè.
Sí, i què fan?
Donar-li la teta.
Sí.
I la mami o l'altra, que no sé com se diu. No
sí, la Mary.
Sí.
La Mary?
Sí.
Pues la Mary i li ensenyo com tenen d'agafar el bebè.
Molt bé, i com els hi han de donar el pit, i comparteixen experiències, no?
Ell ho ha explicat molt bé amb les seves paraules.
Molt bé, s'ha entès perfectament.
S'ha entès perfectament, però bueno, bàsicament la Mary i jo només fem suport i vam començar, sobretot aquest dilluns que van venir quatre mares, va ser molt bonic, perquè també donar les gràcies aquí a elles, ara que estic aquí, perquè bàsicament els recursos se'ls van anar donant entre elles, amb un grup d'alletament. Vull dir, nosaltres proporcionem l'espai i estem allí pel que els hi convingui.
Explica'ns on és l'espai i l'horari, per si alguna mare ens està escoltant.
L'espai és allà baix a les 17 Fonts, al carrer de la Font. Ho dic bé? Ara no sé si com es diu aquell carrer.
L'edifici de l'Ajuntament?
Sí, que número 34.
Molt bé, l'edifici de l'Ajuntament que està al costat de les 17 Fonts.
Sí, allà a les 17 Fonts i ens trobem els dilluns a la tarda a partir de les 5.
Molt bé, doncs totes aquelles mares que estiguin han d'estar donant
alletant,
pit.
Alletant.
Sí. Avui en dia que donar pit, no, que hi ha una mica de reivindicació del fet de que la dona pugui donar pit lliurement allà on sigui, no?
Sí, sí.
Però s'està prohibint, també, he sentit...
Bueno, més que res, jo crec que són molts tòpics i realment jo tampoc no m'he trobat mai en cap lloc que prohibeixin donar el pit, no? Sí que hi ha hagut alguna polèmica de petits llocs i això ha fet un boom com a molt, molt fort, no? I han sortit totes les mares allí defensant-ho, però realment aquí a la nostra zona, el que és la Conca, jo no ho he trobat mai. I bueno...
Ningú que us ho prohibís.
No.
Montse, si algú vol saber més sobre la petita tribu, què ha de fer? Algun Facebook, algun Twitter, alguna xarxa social?
Sí,
algun...
jo tinc Facebook, tinc una web també que es diu La Petita Tribu, vull dir, posant això al Google et surt, al Facebook, allà hi ha el meu telèfon, el meu correu electrònic i tothom que tingui interès en conèixer el projecte, ja obro les portes de casa meva i el podem venir a veure.
Doncs això està passant a la Conca de Barberà, concretament a Blancafort, de la mà d'aquesta educadora infantil com és la Montse Oliveres, que molta gent que ens està escoltant la coneix perquè ha treballat aquí durant molts anys. Montse, un plaer tenir-te aquí i un plaer que et vagi tan bé aquest projecte. I escolta, Jordi, t'ha agradat venir a la ràdio? Sí? Voldràs tornar algun dia a explicar-nos alguna cosa? Va, doncs un dia parlem tu i jo i en muntem una de grossa, d'acord?
Vale.
Molt bé, guapo. Escolta, felicitats perquè dilluns és el teu sant, no? Pues felicitats. Gràcies, Montse.
Gràcies a tu, Romínia, bonica.
Adéu.
Vinga.
Molt bé. I avui tenim amb nosaltres a la fisioterapeuta i osteòpata Laura Martínez. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Avui la Laura ens explicarà com aplicar la calor o el fred, depenent de la dolència, no?
Exacte.
Perquè a vegades no sabem, què tinc que posar aquí, fred? Què tinc que posar, calor? No?
Sí, hi ha molts dubtes sempre de què m'he de posar a casa per alleujar tal dolència, fred o calor? És una pregunta molt freqüent, no? Perquè hi ha confusió. Vale? Llavors, m'ho explicaré així de manera que s'entengui bé,
molt bé.
I senzillament. Vale? El fred té uns efectes diferents que els d'aplicar calor, vale? Sobretot a nivell sanguini. Quan apliquem fred, el que provoca en el cos és una disminució de la temperatura a nivell local, un tancament dels vasos sanguinis, per tant, una disminució de la inflamació, i, a conseqüència, una disminució del dolor, perquè si disminuïm el torrent sanguini, hi ha inflamació, en la inflamació hi ha agents que són dolorosos, per tant, si aconseguim tancar els vasos sanguinis amb el fred, que es produeix una vasoconstricció, que es diu, disminueix el dolor. Això el fred. Llavors, la calor, què fa? Provoca una vasodilatació, que és el contrari que el fred. Una vasodilatació és una obertura dels vasos sanguinis, provocant que augmenti el flux sanguini en aquella zona. Això què fa? Augmenta la temperatura, augmenta l'elasticitat dels teixits, disminueix la tensió muscular i millora la mobilitat, la calor, alleujant també el dolor. Llavors, depèn de la patologia, ens interessa més que provoqui una vasoconstricció per disminuir el líquid sobrant i depèn per què necessitem la calor per augmentar aquest flux sanguini i disminuir rigideses, disminuir tensió.
El fred és com que tanca,
el
no?
El fred tanca, diguem, i la calor obre. Ara és constricció o dilatació del flux sanguini. I aquí venen els efectes diferents l'un de l'altre. Vale? Posaré exemples pràctics.
Sí.
Quan es tracta d'un dolor agut, que un dolor agut vol dir un dolor que apareix durant les primeres 48 hores després d'haver-te fet un mal gest, una caiguda, un esguins, un traumatisme, un cop molt fort, vale? Diguem, el dolor agut són les primeres 48 hores després d'haver-te fet aquest dolor, aquest mal, no? Aquí sempre aplicarem fred, vale? Per tant, pues que si caic i em dono un cop aquí al front o als nens, fred. Que tinc una inflamació degut a una torçadura al peu, també fred. Temes inflamatoris, sempre fred, o sigui, una inflamació visual, que la vegis, no? Fora, que et vegis un bony, no? Perquè això, t'has fet un mal gest i te surt un bulto o un bony al colze, per exemple. Fred, també, aplicació de fred. Temes de totes les inflamacions a nivell mèdic acaben, es diu la paraula, i itis. Per exemple, tendinitis, capsulitis, fascitis. Sempre itis vol dir inflamació. Tot el que acabi amb itis sempre aplica fred.
Ah, mira, està bé aquesta...
Vale? Pot ser sinusitis, rinitis, tot això és aplicació de fred. Després explicaré com aplicar aquest fred. Mals de cap i migranyes, també és recomanat aplicar fred, perquè una migranya es produeix per una dilatació de les artèries i dels vasos sanguinis a nivell del crani.
Es produeix la migranya.
I llavors el fred s'aplica o al front a través d'un cold pack, que és un pack d'aquests que dins hi ha com un gel, que el poses al congelador, sempre embolicat amb un paper, te'l poses directe o al front o aquí a les sienes, que és aquí al costat de les celles, o a darrere el clatell, el que és la zona de l'occipital, o inclús els tres llocs, 10 minuts a l'occipital i 10 minuts aquí al front, per exemple. Fred. Ara, si és mal de cap, també és fred a nivell general, tenir mal de cap. Però si és un mal de cap provocat per les cervicals, o sigui, que hi ha gent que té dolor cervical i al cap d'unes hores o d'un dia se li puja el dolor cap al cap, o sigui que li comença les cervicals i després li va cap al cap, això es diu cefalea tensional, que és provocada per una tensió cervical, aquí no aplicarem fred, aquí aplicarem calor, perquè el que volem, calor a les cervicals, perquè el que volem és relaxar la musculatura cervical, perquè ens disminueixi aquest dolor referit cap al cap. O sigui, amb la migranya sí que sempre és fred, perquè sempre la causa és aquesta dilatació dels vasos sanguinis en el cap, però amb la cefalea hem de diferenciar si és provinent de la tensió cervical o que et fa mal de cap perquè estàs molt espès, tens moltes coses al cap i tens el típic mal de cap. D'això, de vegades et passa dormint, aquest tipus de mal de cap també, però el fred pues, li alleuja molt.
Val.
Quan aplicarem més fred, doncs també ho he dit, amb esguinços i cops. Això, com aplicar el fred? Primer, ja hem dit això del cold pack, que es diu, que són aquests packs allargats en forma rectangular normalment, que es posen al congelador. Aquests packs normalment també tenen la propietat que es poden escalfar, que serveixen per calentor i per fred. Això es pot escalfar al microones.
El mateix pack que posem al congelador?
El mateix pack del congelador, dos minuts i mig, depèn de la potència del microones, a darrere normalment està explicat, darrere d'aquests packs. Es pot escalfar i et serveix ja de calor i fred. Vull dir, és molt pràctic perquè per segons què ho escalfes al microones, i per segons que necessitis, ho deixes al congelador i t'ho apliques com a fred. Sempre embolicat amb un paper. El plàstic mai es pot posar directe damunt de la pell,
de la pell.
Pots cremar, irritar la pell. Llavors, com podem aplicar més el fred? Amb un glaçó embolicat amb un paper i fer un massatge. Això, per exemple, si és que t'has fet un cop en un lloc molt concret, o els nens, que s'han fet un cop doncs, aquí damunt de l'ull, i agafes un glaçó i li apliques directament sobre d'on té el xitxon, entre cometes, el nyenyo. I llavors també a nivell de la planta del peu, si hi ha una fascitis, que és una inflamació de la fàscia, que és tots els teixits tous de la planta del peu, està molt bé agafar una ampolla d'aigua de plàstic, plena d'aigua, la poses al congelador, i quan ja està congelada la poses a sota la planta del peu i vas fent rodaments amb el peu a sobre l'ampolla plena d'aigua freda. I 5 minutets d'anar rodant per la planta del peu. Això relaxa ja pel micromassatge que fas, més la fredor,
més
que et baixa la inflamació. Inclús un esperó, un esperó al calcani, bueno, que és com una, com una punxa que surt d'un os de la planta del peu, del calcani, creix com una punxa que es pot clavar en el taló. Això és bastant dolorós. La gent que té un esperó caminen amb la punta del peu perquè no poden apoyar el taló. I això també el fred alleuja l'esperó. Sí. Vale.
Val, això,
això pel fred.
Ara anem a les dolències on haurem d'aplicar la calor.
La calor. Vale? Normalment la calor s'aplica a més patologies que el fred. Vale? El fred estem parlant ja només d'inflamacions i cops.
Sí, és com més impacte, no?
Sí. El fred és per desinflamar directament. En canvi, la calor serveix per moltes altres coses. Val? Podem aplicar-ho en tot el que siguin dolors que no siguin de caràcter inflamatori. Val? O sigui, perquè si posem calor en un lloc on hi tens una inflamació, l'escalfor, hem explicat això, no? Que hi ha una dilatació, només falta que obrim més els vasos sanguinis, que allò se'ns inflamarà més. Val? Llavors, els dolors crònics, tipus artrosis, tipus artritis, fibromiàlgia, que són dolors que crònics vol dir que fa més de 2 anys que els patim, sempre relaxarà més l'escalfor, posar-hi calentor. Dolors musculars, mals d'esquena sempre i quan no sigui això, un cop que has caigut, has fet un cop i t'ha sortit una inflamació. Llavors seria fred, però si és un mal d'esquena lumbar, un dolor dorsal, cervical, perquè et notes la musculatura tensa, tens una contractura, això sempre és calor, aplicar calor, perquè provoca aquest efecte de disminució de la tensió muscular, la calentor.
Relaxa una mica.
Relaxa, és com un relaxant muscular, però natural.
Sí.
Val? Llavors, com aplicarem aquesta calor? El cold pack, que hem dit abans, també es pot dir hot pack, o hot cold pack, no? O sigui, calent, un pack calent o pack fred. I és la calentor la pots aplicar, això, no he pensat a dir que el fred només s'ha de posar 10 minuts. L'aplicació del cold pack, del pack fred, 10 minutets i prou, perquè l'efecte de vasoconstricció el produeix els primers minuts. Després ja no hi ha l'efecte vasoconstrictor. En canvi, la calor es pot allargar més, fins a mitja hora, aplicar la calor. en forma de hot pack, en forma d'esterilla elèctrica, per exemple, vigilant sempre de no anar-te a dormir amb l'esterilla oberta, que jo ja he vist cremades a l'esquena per estar-se tota la nit amb l'esterilla posada a l'escena.
No? Deu relaxar tant.
L'has de programar perquè es pari al cap de 30 minuts o màxim una hora, però no te pots quedar adormit, que és perillós, amb l'esterilla dins el llit, et pots cremar. Llavors ja existeixen uns saquets de llavors o de pinyols que s'escalfen al microones, que també van molt bé perquè aguanten molt l'escalfor i també alivien molt. Inclús n'hi ha alguns que porten herbes aromàtiques a dins que te destapen inclús el nas. Serveixen, te'ls poses aquí a les cervicals durant l'escalfor i té dues funcions.
Aromateràpia,
sí, sí. Llavors hi ha la típica bossa d'aigua de tota la vida, de calenta, que també va bé.
Ara s'ha tornat a posar de moda perquè és una mica com romàntica, no?
Sí, t'abraces a la bossa d'aigua calenta i va molt bé pels peus també. Si vas a dormir tens fred als peus, això també...
Tot torna.
Sí, tot torna, exacte. Sí, sí. Una tovallola amb aigua calenta també et pot alleujar, perquè sé que se refreda molt ràpid. I una dutxa d'aigua calenta, per exemple, que tens molèsties aquí als trapezis, no? La zona de damunt de les espatlles, deixes caure l'aigua calenta en aquesta zona mentre vas fent els estiraments de cervicals, d'inclinar el cap a un costat, inclinar l'altre, estar-te 5 minuts amb aquesta aigua calenta caient, doncs també és molt terapèutic aquest escalfor perquè relaxa la musculatura. Llavors també hi ha l'aplicació de fred i calor a la vegada, que es diuen banys de contrast o dutxes de contrast, que això va molt bé per la gent que pateix problemes circulatoris i vols activar la circulació de les cames. Comences amb aigua calenta, amb la dutxa, ruixes les cames amb aigua calenta durant un minut, després la poses freda del tot i la tornes a ruixar. Després tornes a posar calenta i després finalment tornes a posar freda. Això què provoca? Una vasodilatació, seguidament vasoconstricció. Vasodilatació, vasoconstricció. I això què fa? És com una bomba, vale? Vas com una manguera que vas obrint a tope, tancant, no? I les venes les obres i les tanques, les obres les tanques amb la calor i el fred. I això fa circular, no? Millorar tota la circulació. I això va molt bé per al tema circulatori, retenció de líquids a les cames, cames cansades... I és això també és una eina que pots utilitzar a casa de manera natural, el fred i la calor, junt.
Doncs molt bé, Laura, hem conegut més com aplicar el fred i la calor, ens ha quedat molt clar, no? El fred més per impactes, per cops...
Traumatismes, sí, inflamacions...
No? Tanque el dolor...
Exacte.
I la calor més per...
relaxar musculatura, dolors més crònics, dolors articulars... mals d'esquena. Sí.
I si això amb aquests remeis casolans doncs no funciona, doncs sempre podem anar a veure la fisioterapeuta.
Exacte, trucar al fisio, sí, sí.
Moltes gràcies, Laura.
A vosaltres.
Per estar aquí per col·laborar amb els inquiets.
Molt bé.
Explicant-nos aquestes aplicacions per disminuir les dolències que de tant en tant patim tots.
Exacte, sí,
gràcies.
Sí. Gràcies. Vinga, a vosaltres, adéu.
Renaixem de les llums de l'albada i el sol que ens crema cada dia. L'instint de les feres ferotges, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem de creure en nosaltres, de les arrels que sostenen els arbres, la llegenda d'una resistència que mai venceran. Renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu i amb tu vencerem.
I en un món on estem enganxats al mòbil, diria que 24 hores al dia, doncs què millor que conèixer les aplicacions que podem fer servir perquè ens faciliti més la vida. Per això tenim l'Albert Grinyó aquí, que a part de ser col·laborador de l'Espluga FM Ràdio, i ja el coneixeu, doncs és estudiant de comunicació audiovisual. Albert, bon dia, benvingut.
Bon dia, Hermínia.
A casa teva, perquè de fet...
Sí, de fet, mira, estàvem preparant els informatius i mira,
doncs,
robes uns minuts i t'explico quatre coses.
Quatre coses. Explica'ns quines noves apps ens portes, va.
Mira, porto quatre aplicacions, totes... Les tres primeres són d'estar al top de ventes o descàrregues d'aquest 2018. La darrera no, és una recomanació personal que crec que algun cop se n'ha parlat aquí a la ràdio, però que ara que amb el bon temps... Bé, ja ho deixo per després, si no, ara començarem pel final i m'agrada començar al principi. La primera es diu Tasker, vale? T-A-S-K-E-R, Tasker, com de tasca, però en anglès i amb K. És així, bé, no cabe, una traducció així una miqueta rara. La defineixen com una aplicació que és un sistema d'automatització que serveix per automatitzar accions al teu telèfon mòbil. Una miqueta enrevessat a priori, però espera't. Per exemple, que els exemples sempre són clars. Tu li pots dir a través d'aquesta aplicació que el teu mòbil apagui o encengui el wifi a una determinada hora del dia. Per exemple, tots ens hem trobat que anem a un restaurant o, no ho sé, anem a un lloc on tenim configurat el wifi i aquell wifi aquell dia no va bé. Llavors què passa? Que el mòbil no et funciona perquè tens configurat aquell wifi i llavors no va bé. Què fas? Et desconnectes del wifi. Però llavors arribes a casa, no connectes el wifi, t'estàs mirant el mòbil un munt d'estona i què passa? Que les megues, els datos que diem, volen. Llavors t'agafa aquella enrabiada, dius, au, ja està, la resta de mes sense megues. Per exemple, o li pots dir, obre'm una aplicació quan passi per un determinat punt que jo li dic al mapa. Per exemple, quan li pots dir, engega'm Spotify cada vegada que surti de l'oficina. Spotify o qualsevol aplicació de música. Llavors, quan surtis de l'oficina, pam, t'engegaràs Spotify i començarà a sonar música. O, no ho sé, li pots dir, obre'm Google Maps cada vegada que et connectis al Bluetooth del cotxe. Li pots dir un munt de coses d'aquestes, no? O, per exemple...
És un programador, doncs.
Sí,
és un programador d'aplicacions.
Li pots dir que... Li pots donar ordres al teu mòbil a través d'aquesta aplicació. Llavors, la feinada és a l'inici, quan te la instal·les, però després va tot sobre rodes. Per exemple, jo que l'he trobat més interessant és... posa el mòbil en silenci quan passi per aquest punt. Per exemple, a classe, el típic. A mi em passa a classe, no sé, suposo que cadascú li passi al seu àmbit, no? Que entres a classe, pam, te sona el mòbil. Au, ja l'hem liat. En canvi, i si li, amb aquesta aplicació li dius cada vegada que estigui en aquest punt del mapa, posa'm el mòbil en silenci...
És a dir, va en relació amb Google Maps.
Amb aquesta... Google Maps o qualsevol... Dic Google Maps perquè és la més, és la més comuna.
Utilitzada.
Però, doncs això. I es diu Tasker. I jo l'he trobat molt interessant, aquesta. I crec que no me l'he descarregada, les altres sí, però crec que ho faré només per aquesta cosa del silenci, per evitar allò de quedar en ridícul.
Val. Una pregunta. Aquest Tasker, això que has dit d'apagar el wifi...
Sí.
Només del mòbil, és a dir, no t'apagui el wifi de casa, per exemple.
No, és tan domòtica aquesta aplicació. Vale. No, és una aplicació per smartphones. Està tant que per Android com per iOS. És
vale.
Dir, per,
no, perquè jo ja pensava això de que alguna cosa automàtica m'apagués el wifi de casa a la nit. Això estaria
molt bé.
Això estaria bé.
Mira, vas als xinos i compres aquells rellotges que els hi dius tantes hores encès, tantes hores apagat.
Bueno, però això és...
Sí, això és més d'anar per casa.
Sí, de més d'anar per casa. Vinga, segona...
Va, seguim. La següent és un dels tops de les aplicacions, però aquesta està molt bé perquè és molt gràfica i molt fàcil d'utilitzar i es diu LastPass. Last d'últim i pas de passar. Val? I és un password manager, és a dir, un lloc on emmagatzemar contrasenyes. Què passa avui dia amb les contrasenyes? Quantes contrasenyes tens, Armínia?
Moltíssimes.
No em diguis que només ne tens una o dues perquè és el pecat més gran que un pot fer.
No, en tinc moltíssimes.
Perquè llavors si t'entren en un lloc ja l'hem liada parda.
No.
Que si línies obertes del banc, que si Facebooks, que si Twitters, Instagrams, no sé què dir-te. Hi ha contrasenyes a tot arreu. Què passa? Que llavors no te'n recordes. Els correus, tots tenim un mínim 10 correus personals, perquè és allò em fa un, després no el deixo d'utilitzar, però llavors m'envien...
10 correus personals?
Quants te n'has fet? Dos. Però és allò el típic que fas aquell un dia perquè no sé què, però llavors el vols oblidar, però un dia t'envien una cosa en aquell correu, no recordes la contrasenya, bueno, que cadascú té les seves històries.
Sí.
Que si són correus, són coses rares. O un per Privalia, un per Amazon. Tot arreu tens la teva contrasenya, llavors això és un percal. Llavors, què és LastPass? Doncs és aquesta aplicació que també està accessible a través del web, és a dir, si tu poses lastpass.com també hi entres. Llavors, per accedir-hi, cal introduir una sola contrasenya, que és l'única contrasenya que has de recordar a la teva vida, perquè la resta hi seran a dins. Com hi seran a dins? Llavors, un cop dins, podràs emmagatzemar totes les contrasenyes agudes i per haver de les teves xarxes socials, del que sigui. Però el millor de tot és que el Tanto té el seu propi generador de contrasenyes i genera contrasenyes ultrasegures, és a dir, combinant tot els símbols aguts i per haver que es poden combinar en una contrasenya, majúscules, minúscules, números, lletres,
però
espais.
Que els amos d'aquesta aplicació saben totes les contrasenyes del món.
Sí, però llavors està amb el tema de la confiança.
Val.
Mira, ja està, ja has trobat el punt dèbil de l'aplicació.
Clar, perquè si confiem en algú amb totes les nostres contrasenyes, que li estem donant les claus a totes les nostres...
De tot arreu. Bé, suposo que almenys la línia oberta, la resta, mira, escolta'm, saps?
Es pots deixar allà.
Es pots deixar totes.
Bueno, depèn,
no, però jo l'he trobat interessant. M'apropo massa al micro i mira que d'allò. Això, LastPass.
LastPass.
LastPass. Vale? Última vegada que vaig passar, vindria una miqueta de la traducció.
Molt bé.
Tercera, top.
Següent, ve el bon temps. Crec que ho hem notat tots plegats.
Sí, aquesta setmana... No?
Llavors, ja. Què passa? Hi ha una cosa que a mi fa molta gràcia que es diu Operació Bikini.
Sí.
Que ara jo la sento tot arreu. Hem de començar a fer alguna cosa, ens hem de començar a moure. Tot allò que has menjat ara de cop, bueno, doncs no pot ser. Bueno, ja de priori no pot ser, però bueno, per tots aquells que ens vulguem, jo m'incloc, posar una miqueta en forma i tal i qual abans que ens haguem de treure roba, perquè llavors és quan es veuen totes les penes.
Jo m'incloc, m'ha fet gràcia el jo m'incloc.
Sí, perquè durant l'any...
Veient l'Albert,
no, jo m'incloc. Primet, però llavors s'ha de fer
Operació Bikini. Bé. El que has de fer és no menjar biquinis a l'operació biquini, sobretot.
Que el més curiós és per què diem biquini una cosa que està feta de pa, formatge... Però això ja, si vols, ja entrem un altre dia. L'aplicació es diu Seven, número 7 sí. En anglès, val, amb V, Seven,
sí.
I els desenvolupadors afirmen que, per això el nom de l'aplicació, que els primers 7 minuts d'exercici són els més difícils. És els que t'agafa tot el mal, hagut i per haver, perquè aquells 7 minuts d'allò que no arranques... Doncs Seven, vale? Els 7 primers minuts. De fet, ho diuen ells, però també hi ha estudis científics que ho demostren. Però aquesta aplicació ens ofereix la solució amb la seva app, val? La qual podrem realitzar 12 exercicis sense sortir de casa. Val? El tema de no sortir de casa a mi no m'agrada, però com que aquestes vides que portem són tan estressants i a vegades no tenim temps d'anar a córrer pel camp, nosaltres que podem fer-ho allò. Té més de 3 milions d'usuaris, que això crec que és un bon símptoma, vol dir que molta gent confia en l'aplicació.
O I molta gent vol fer l'operació en biquini que després
una
no fa.
Una de dues. Sí. I llavors el que et diuen és que pots fer el que et proposen, ho pots fer en qualsevol moment, en qualsevol lloc, i només són 7 minuts. Val? Recalco el tema dels 7 minuts.
Sí.
Llavors es basa en un mètode que es diu HICT, que vol dir circuit d'entrenament d'alta intensitat. Vol dir que aquests 7 minuts els aprofitaràs com vaig a la teva vida.
Uh-huh.
Llavors el que fa és proposar-te exercicis dins d'aquest mètode, que és el HICT. Llavors, com que això està provat, aquest mètode, l'utilitzen molts entrenadors personals i totes aquestes coses, perquè està provat que és una de les formes més segures i més eficients, sobretot, per aconseguir un repte esportiu. És a dir, jo em vull aprimar tant, doncs a través de l'exercici d'alta intensitat pots aconseguir-ho més ràpid que d'una altra manera.
Clar, no només amb aquests 7 minuts, perquè si fas aquests 7 minuts i després ens mengem un entrepà de mortadela...
Clar. Crec que hi ha una extensió de la pròpia aplicació, de la pròpia empresa, que va al tema de les dietes. Pel tema de les dietes, com que jo no ho entenc, no goso portar una aplicació que parli de dietes, però n'hi ha a carretades.
Bueno, de moment, Seven,
per començar a fer una miqueta d'esport i posar-nos una miqueta guapos i guapes.
D'aquestes tres que ens has parlat, dius que són les top...
Estan dins el rànquing de més descarregades del 2018, però és un rànquing, Armini,
que
no ho acabaries. Pensa que d'aplicacions, no sé, però neixen cada dia a carretades.
I també deuen morir, però, eh?
Sí, oi tant.
Deuen néixer i morir cada dia. I anem per la recomanació personal.
La darrera i última, més que personal, és per seguretat. I ara, seguit amb el tema del bon temps i l'exercici, ara sortim de casa i ens ve de gust marxar a la muntanya, sobretot nosaltres que estem per aquí, sols, perquè és lo típic. Sí. Me'n vaig a córrer una mica jo, me'n vaig a agafar la bici...
Me'n vaig a caminar...
Sí, típic que ho diem. Què passa? Que això no s'hauria de fer, perquè això de marxar sol sempre ens ha dit ui, marxa acompanyat, perquè si et passa alguna cosa, aquí vaig a fer de padrina, vale? Llavors,
sí.
La tecnologia ens dona una ajuda molt, molt, molt vàlida i molt necessària. Crec que tots hauríem de tenir aquesta aplicació instal·lada. Es diu Alpify, vale? A-L-P-I-F-Y, Alpify, i últimament han fet una nova versió que es diu Safe 365, és a dir, Safe de seguretat, 365, és a dir, estigues segur els 365 dies de l'any. Vale? Tant si la busqueu com Alpify, com Safe 365, la trobareu. Llavors, el lema de l'aplicació és l'aplicació que pot salvar la teva vida. Llavors, la cosa va de la següent manera.
Si no et quedes sense bateria. És que me fa molta gràcia això de les aplicacions.
Ho trobes tot.
No.
Avui dia no es pot quedar un sense bateria.
Bo, jo m'hi quedo sovint.
Doncs has de portar una bateria externa.
Externa, clar.
M'ho destrosses tot, eh?
No,
m'ho destrosses tot.
És que me fa gràcia perquè a vegades aquestes fórmules de màrqueting, no, que semblen tan allicinadores, sí. I tant, no? O sigui, tot, si tot funciona, saps?
Sí, tot, clar, ha de funcionar. Venga, llavors,
va,
deixa'm acabar d'explicar això. Diu, es tracta d'una aplicació d'emergències, val?
Sí, sí.
Ras i curt. Llavors, la cosa que podem pensar és per què necessito una aplicació, si em passa alguna cosa puc trucar al 112. Vale, però trucar al 112 moltes vegades no és suficient, val? Perquè les dades que tu pots donar en un cas d'emergència són molt limitades. Per què? Perquè et pots trobar en un estat bastant fotut.
Sí,
val?
Que no puguis parlar.
Qualsevol història d'aquestes, o pot ser que no coneguis ni on ets. Val? Sí, aquesta sí. És la cosa més... O quina ruta has seguit, o com has arribat allà... Uh-huh, bueno, pots estar completament desorientat, que és el més freqüent. Llavors, la diferència de trucar al 112 o donar l'avís a través d'Alpify és que afegeix algunes opcions extra, val? I dona molta més informació als cossos de seguretat. Per exemple, situació, imagina't que t'has quedat inconscient i no pots utilitzar l'aplicació. Vale? En cas que algú denunciï la teva desaparició, Alpify tindrà les dades de la teva ruta, val? Mm-hmm. Sabent completament amb exactitud claríssima on et trobes. Val? Llavors això serveix de molta ajuda, perquè si algú denuncia la teva
desaparició... Llavors a casa han de saber que tens Alpify.
Correcte, i espero que això no s'acabi aquí.
Val.
És gratuïta i està disponible per Android i per iOS, que encara no ho havíem dit. Llavors... Com funciona l'aplicació? Tu entres, te la descarregues, et necessites donar verificació del número de telèfon, t'envia un SMS i un correu per verificar que ets tu i que ets una persona humana i totes aquestes coses i que no ets un robot.
Sí.
Llavors et demana informació addicional molt important que la completis bé, que et passis 2 minuts. Malalties, al·lèrgies, per què? Més informació pels cossos de seguretat.
Clar.
Si estàs inconscient no els hi podràs dir que ets al·lèrgic a X cosa.
O que ets diabètic o que el que sigui.
Coses. Llavors ells només quan tu envies l'avís envia una quantitat de dades. Vamos, increïble. Llavors, encara el que em va semblar, el que sembla més curiós i que, bueno, això algú pot estar-hi d'acord i algú no, i a mi m'agrada molt, és que pots afegir contactes d'emergència. És a dir, quan tu li dones el botó d'emergència, truca al 112. Mm-hmm. O, depenent d'Espanya, el número en qüestió d'emergències. Val? Però tu també li pots dir que quan li donis emergència, enviï la notificació d'emergència a números que tu hagis determinat. Per exemple, jo posaria el meu pare i la meva mare. O un amic, o el que sigui. Llavors, quan li dones emergència, ho comunica a tota aquesta gent. No és necessari que aquesta gent de confiança que tu li has dit a l'aplicació, que són gent del teu cercle,
sí.
No és necessari que tinguin l'aplicació instal·lada.
Val.
Que encara és un extra, que encara que està molt bé. Llavors, ja última cosa a comentar és que la interfície, és a dir, el que veiem és molt senzill. Veiem una pantalla negra amb un botó al mig que hi posi a emergència. Llavors, si t'agafa, pam, li dones a emergència i després d'aquest pas te fa tornar a pitjar. Perquè no sigui allò un descuit i no, que sigui com dues vegades. I ja està. Alpify funciona tot a Espanya i també a Andorra. Per tant, allà on ens podem moure.
I no és per jugar, és a dir...
I no és per jugar, lògicament.
És com aquells
que truquen el 112. És un 112.
És un 112 a través d'una aplicació al mòbil.
Modernitzat i que facilita. De fet, els propis cossos d'emergència la recomanen. Aquest tipus de... N'hi ha d'altres. Aquesta és la més coneguda.
I sobretot, aquesta aplicació ja no l'hagis d'utilitzar mai.
No, de fet, és, també els creadors diuen és l'aplicació que tant de bo ningú hauria d'utilitzar. I, de fet, de l'índex de descàrregues que tenen, hi ha gent que mai arriba a iniciar sessió, però això és bona senyal.
Clar.
Perquè si inicia sessió és que alguna cosa ha passat. Però si passa, val més que passi amb Alpify que no Mare Déu perdut a la muntanya i totes aquestes coses. Si no hi ha cobertura també funciona, és molt important. Si hi ha cobertura enviarà totes les dades a través d'internet,
sí.
Però si no hi són enviarà les dades d'altitud i la longitud, el mateix que fa el 112. És a dir, que la cobertura 112 no hi ha tot arreu, però hi ha uns punts negres marcats, però bueno, això ja entraria en un debat molt llarg. En definitiva, que si no tens cobertura, també et funciona l'aplicació.
En definitiva, que estem tots més controlats del que ens pensem.
Ui, sí, tant com vulguis. Si no és allò
moltes apps que ens faciliten la vida, però també molta
també
informació que tenen els altres.
Sí.
Que també et controlen.
Sí, però bé, és el que hi ha.
Albert, perfecte, per apropar-nos a aquestes 4 aplicacions noves. T'esperem un altre dia.
Ui, tant, d'aplicacions, ja et dic, no ens les acabarem.
I ara et sentirem els informatius de la casa.
Ui, tant.
Molt bé, Albert.
Que vagi
molt bé.
Adéu-siau. Adéu.
Fins aquí, Inquiets, ha estat possible gràcies al Jofre Majoral, a la part tècnica i a tots els col·laboradors que ens acompanyen. I a tu, sobretot a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim dissabte, aquí, a l'Espluga FM Ràdio. Thank you.
Som el sol que despertava al pati d'aquella escola. Samarretes esguerrades, tiradors a les butxaques. Érem innocents i dèbils, però ja no tan ingenus. Tu pintaves estelades, jo et besava d'amagades. Som la fúria que arrasava amb la nostra adolescència. Unes festes populars, altaveus als escampats. Batallant entre mil cossos, com feres ingovernables. Tu encantaves a l'orella, jo et desitjava sencera. Som l'amor que construïem entre llargues assemblees. Un casal destartalat, un pòster d'encaputxats. Vencer la nostra feblesa, desafiant la prudència. Tu assenyalaves tempestes, jo desplegava les veles. Som la lluna que saltàvem a les nostres matinades.